I com sempre, acompanyats amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any a tothom també.
Unes biblioteques que, després d'aquest, com sempre, parèntesi nadalenc per tots, retornen al ritme de presentacions, exposicions i activitats diverses, oi?
Sí, i aquest gener amb un accent bastant marcat cap als autors sitgetans i sitgetanes.
Doncs...
i ja encarrilant quasi cap a Sant Jordi.
Cap a Sant Jordi, perquè
llavors ja és com el boom, oi?
Toca la presentació de moltes novetats.
Exacte. Llavors, mira, comencem aquest dijous 15, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, un dels actes que fa... bueno, que aquesta és la quarta edició, la quarta trobada de pregoners i pregoneres de diferents festes del cicle festiu sitgetà que tenen un pregó d'inici. És una feina que portem fent, com us diem, des d'això, doncs 4 temporades enrere, des del 2022, de manera que recopilem els pregons escrits, no? Allò que ha declamat el pregoner o la pregonera, de l'any anterior. En aquest cas hem reunit els del 2025, però també estem fent una feina retrospectiva, és a dir, del 2022 cap enrere.
Sí.
Per tant, aquest any els protagonistes són això, pregoners i pregoneres del 2025 i del 2018. Cada cop aquesta feina retrospectiva se'ns va complicant més, perquè de moment encara tothom té un pen, té un ordinador amb aquests textos, però clar, sabem que tira, quan, no? Quan arribem més enrere ja serà
més complicat
de recopilar, però que també és una feina de biblioteca molt interessant, molt enriquidora, i el resultat pensem que també és necessari, perquè els pregons al final recullen història local, històries i vivències pròpies, no? del pregoner, d'aquí de Clama, anècdotes, recull d'anècdotes, de records, de memòria... local, i tenir això per escrit de textos que són pensats per ser declamats oralment, no? I que per tant allò que diuen les paraules se les emporta el vent,
sí,
doncs sí que estan conservades en format oral, no? o gravat, però poder llegir els textos doncs, també és enriquidor amb treballs d'investigació, per exemple, no? d'estudis de memòria local.
Doncs aquesta trobada de pregoners que tira també cap enrere, i enguany, doncs això, l'any passat, però també el 2018.
Exacte. I en aquests textos, que es poden després consultar a la biblioteca en format imprès i també digital, els textos són els originals, és a dir, tal qual ens els passen com els van escriure, com els van tenir al davant en el moment de declamar-los, i per tant amb totes les anotacions d'entonació, de pauses, i això a l'hora de llegir-ho també fa que sigui, no, com el més proper possible a com es van dir en aquell moment. També aquesta trobada de pregoners, que és un moment doncs, molt bonic, no, de recordar, no, l'any en retrospectiva i de recordar aquell moment, aquelles emocions que qui té l'honor de ser pregoner o pregonera coneix bé i poder-ho compartir, no, amb els col·legues de promoció, diguéssim, per dir-ho d'aquesta manera, doncs també és un moment molt, molt bonic.
Doncs nova trobada de pregoners aquest proper dijous 15 de gener a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Més coses, Marta?
L'endemà tenim una d'aquestes presentacions de novel·la d'autora local, L'oscuridad de la luna, Tenebris Malefici, de la Beatriu Gallardo. El seu nom com a escriptora és Beatrix G. L'ha publicat amb Círculo Rojo. I ella ho va escriure, és la seva primera novel·la, està dirigida a lectors joves però també adults, i la va escriure com un repte personal perquè la seva neboda li va demanar que escrivís una història d'aventures. I ella doncs, va començar. I el resultat va ser, segons les seves mateixes paraules, una cosa més fosca, però amb el mateix cor en què ella li va escriure aquesta història a la seva neboda. La protagonista d'aquesta història és una jove tarragonina que ha de començar una nova vida en una regió remota de Romania, i a Romania ens n'anem a coses tenebroses, com bé diu el títol. Per tant, és una història de ficció, molta imaginació, amb aquest punt doncs, de misteri, però també té un ritme molt àgil, amb referents propis. Ella farà doncs, la presentació de la seva primera novel·la.
Perfecte. Doncs La oscuridad de la luna, Tenebris Malefici, de Beatrix G.
El dimecres 21, a 6:45 també, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, seguim amb el cicle de tertúlies literàries a càrrec de l'Helena Cejas, en què, com recordem, sempre dona un tema d'inici al voltant del qual s'han fet novel·les, literatura, i aquests temes són variadíssims. L'Helena porta molts anys fent aquestes tertúlies cada mes i sempre va traient temes nous, i en aquest cas aquesta tertúlia anirà al voltant de gossos literaris. Hi ha gossos que han sigut protagonistes de novel·les, o que si no són protagonistes doncs han tingut un paper destacat, o si més no doncs han transitat molt per novel·les i per la literatura, no? Aquests animals tan lleials.
D'acord, doncs la tertúlia literària de la Helena Cejas, aquesta vegada centrada en els gossos, que serà dimecres de la setmana vinent.
Exacte. El divendres 23 tenim una presentació d'un assaig, aquest confús i desigual món explicat als joves. I jo afegiria que molts adults també ens aniria molt bé, perquè realment a vegades poca cosa entenem de tot el que està passant. L'autor és el Víctor Saura i l'editorial és Octaedro. El Víctor té una gran experiència com a periodista en diferents diaris, com a responsable també de comunicació d'Intermón Oxfam, com a docent de secundària i de graus formatius universitaris. Per tant, ha estat molt en contacte amb adolescents, amb joves, i sap perfectament les seves visions del món, els seus dubtes, no? I com tot plegat els pot descol·locar, no? Si ja ens passa als adults, doncs als joves també. I com dirigir-se a ells, no? Però també pot ser un llibre molt útil per les famílies, per pares i mares, que de vegades ens trobem de dir, jo ara com explico segons què del món als meus fills, no? Doncs aquest és un llibre ideal per això, per aquest diàleg també familiar, crec, entre els adolescents, els joves i les famílies.
Correcte. Doncs aquesta presentació, que serà el divendres de la setmana vinent, a 6:45, aquest confús i desigual món explicat als joves, de Víctor Saura.
Víctor Saura i Estapà, i recalco el segon cognom perquè la seva mare és molt usuària de la biblioteca, de fet va ser ella qui va fer de contacte. El Víctor doncs no seria considerat autolocal perquè no viu a Sitges, però la seva mare sí, i per tant doncs, bueno, també volia destacar, doncs,
fem aquesta falca. Exacte. És a dir, fill de sitgetana.
Sí. Dissabte 24 de gener a les 12, que és dissabte, tenim la presentació d'una altra autora local, una novel·la, Una estrella solitària, de la Carmen Caparrós Garres. La presentació anirà a càrrec de l'autora, serà presentada per l'Eugènia Kleber, que és dramaturga i escriptora, i amb un acompanyament musical d'una guitarra que tocarà el Jesús Pozo. Ens agrada molt a la biblioteca fer aquestes presentacions també en què la música té aquest protagonisme. I aquí obro parèntesi. Sí que les biblioteques són llocs silenciosos, però quan ara hi ha una presentació on es pot preveure que hi hagi doncs, això, no? Un acompanyament musical, o les inauguracions al pati, que també doncs, bueno, porten cert enrenou, doncs en la difusió, en els cartells que fem, sí que posarem una indicació de què allò pot portar, no? Que es trenqui aquell silenci que de vegades esperem a la biblioteca, però en tot cas, a la Santiago Rusiñol, sobretot, la segona planta sí que queda molt aïllada. Per tant, convivim, els que venen a estudiar i busquen aquest lloc de recolliment i de silenci, amb l'activitat que de vegades doncs, porta això, porta música, porta gent i, per tant, doncs
més moviment.
Més moviment.
Correcte. Però en qualsevol cas, aquesta presentació de la novel·la Una estrella solitària de Carmen Caparrós.
Sí. Aquesta novel·la sí que és de ficció, però està molt basada en la seva vida, en la seva experiència. Ella, que és sitgetana, i ha dedicat la seva vida al flamenc. Primer com a aprenent, actuant per tota Espanya i Europa, després va obrir la seva escola a Barcelona i el 2013 va publicar un assaig sobre la metodologia d'ensenyament del flamenc, no? Com a bailadora. I aquesta és la seva primera novel·la que, com deia, té molt d'ella mateixa. La Rocío és la protagonista, en què la Rocío bueno, està en un moment molt dolç de la seva carrera, està a punt de fer un debut important com a bailaora a Barcelona, però una lesió l'obliga a aturar-se justament quan el seu somni era tocar. També hi ha molta part de records, no?, del passat de la infància de la Rocío i, com diem, bona part de la Carmen també.
D'acord. Doncs, com dèiem, novel·la Una estrella solitària, molt centrada en aquest món del flamenc.
El divendres 30 de gener, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una cita. Una cita amb la Sílvia Soler, escriptora, novel·lista, però coneguda també per les seves participacions en diferents tertúlies de ràdio, de televisió. La Sílvia Soler és una de les escriptores de més èxit de la literatura catalana actual i llavors els clubs de lectura universal de la biblioteca, bueno, les biblioteques de Sitges i la tertúlia literària del Casino Prado últimament han llegit i comentat novel·les d'ella, no?, de la Sílvia Soler, però no és una cita només per les persones que han participat d'aquests clubs, sinó que està obert a tothom. Es faran spoilers perquè la majoria de participants assistents hauran llegit els llibres i per tant li podran plantejar dubtes, suggeriments, preguntes, en fi, comentar tot allò que els hagi inspirat la lectura que han fet d'obres de la Sílvia Soler, però com dic, està obert a tothom que tingui curiositat per venir, per conèixer-la, per tenir una estona de conversa amb ella. Sílvia Soler Guas, que és escriptora, periodista i, com dèiem, autora d'una extensa obra molt premiada, traduïda a diferents llengües, i per si els títols en sona més, podem destacar Petons de diumenge, L'estiu que comença, L'alegria de viure, Estimada gris o La darrera, Cor fort.
Doncs aquesta tertúlia amb Sílvia Soler, que serà el divendres 30 de gener a 6:45 de la tarda.
Mm-hmm. Què més? Posem cita perquè no és una presentació d'un llibre nou ni d'una novel·la, sinó que és aquesta trobada amb els lectors i lectores, sobretot dels grups de lectura, però oberta a tothom. Exposicions, ara mateix es poden visitar fins al 21 de gener al pati de la biblioteca a l'homenatge a Mercè Rodoreda. Tenim el pati amb diferents representacions de l'obra i d'ella, no? De la Mercè Rodoreda. Els artistes que han fet aquestes obres formen part del Cercle Artístic de Sitges i està dins del marc del Correllengua, que estava dedicat a aquesta gran novel·lista, referent de la literatura universal, podríem dir.
D'acord, doncs aquest homenatge a la Mercè Rodoreda, l'autora de la plaça del Diamant. Què més?
I el 28 de gener tindrem una exposició fotogràfica que es diu Ex ut Norsken. Norsken en suec vol dir les aurores boreals. Ara no surt.
Ah, les aurores boreals. Sí. Que bonic.
I els fotògrafs d'aquestes obres que podrem veure són estudiants de fotografia de la Marx Gymnasieskola de Kina, que és una ciutat de Suècia, i es fan col·laboració amb l'alumnat de l'Escola Pia de Sitges.
D'acord.
Un intercanvi, ells han fet aquestes obres, aquestes fotografies, i seran exposades durant una setmaneta al pati de la biblioteca, també.
Doncs aquesta exposició, segur, de fotografies molt boniques.
Sí. I què més? Hi passaríem les activitats infantils i familiars, amb les habituals hores del conte setmanals a la Roig i Raventós, amb l'apunt que l'hora del conte a la Roig i Raventós canvia de dia. Normalment eren els divendres, ara són els dimarts. Avui, precisament, és la primera, l'hora la mateixa, 6:45, i avui viatgem a càrrec de la Panero. Són contes que donen molta importància, posen el focus en la generositat, l'empatia, la solidaritat, la inclusió, l'ajuda mútua i la Panero, que val molt la pena escoltar-la i veure-la en directe, per nens i nenes a partir de 3 anys. La setmana següent, el dia 20, tindrem El llop cantaire dels tres porquets i la caputxeta, càrrec de Panjim Panjam, amb aquests contes clàssics que els hi donen la volta i com que tots en sabem la història, doncs sempre és divertit pensar, no?, què faran els tres porquets en el futur, qui ballarà amb la caputxeta, doncs donar-los aquesta visió diferent als contes tradicionals. El dimecres 21, a la Santiago Rusiñol, tenim Contes sorpresa, a càrrec de la Mònica Torra, una altra narradora que ens agrada molt, també a partir de 3 anys, i són contes sorpresa, però és que, clar, quan sortim de l'escola i hora del conte, és una sorpresa saber què ens trobarem. Ens hem d'afanyar una miqueta quan sortim de l'escola, berenar, agafar la maneta del pare o la mare o els avis i entrar en aquest món màgic de l'hora del conte. Serà el dimecres 21. El dissabte 24, hora del conte per nadons. Recordem aquesta separació important d'edats. Les hores del conte per nadons van molt enfocades a nens i nenes de 0 a 3 anys i, en canvi, les altres, les hores del conte, a partir de 3 anys. I després, el dimarts 27, tenim el bibliotaller, en Quim Cap, basat en un llibre que es titula així, és molt divertit, i encara que ja ens anem a la següent quinzena, però ho dic ara perquè hi ha inscripció prèvia i, per tant, nens i nenes de més de 5 anys us podeu inscriure a la Biblioteca Josep Roig i Raventós per participar en aquest bibliotaller. Com sempre, un conte protagonista, una explicació del conte, un comentari i una manualitat.
Perfecte, doncs el pack complet.
I a la Biblioteca Santiago Rusiñol també tenim una cosa molt bonica que fa dies que la teníem en el pati exposada i ara ha passat a la part infantil. És una exposició d'il·lustracions originals de l'Alícia en el País de les Meravelles i aquestes il·lustracions les ha fet la Nira Miñano. La Nira ha utilitzat una tècnica que no és ben bé collage. Ella d'un dibuix, ens imaginem l'Alícia, doncs ens imaginem que ha dibuixat la cara, els ulls, la nineta dels ulls, i cada part està superposada damunt de l'altra. Per tant, fa com un joc de volums molt bonic. Queda molt maco. I aquestes il·lustracions de l'Alícia, no?, que tots coneixem la història, però amb aquesta tècnica li dona un toc molt especial. I estarà exposat a la sala infantil.
A la sala infantil de la Roig i Reventós.
Exacte. I bueno, animar a tothom, els nois i nenes, nens i nenes de 9 a 13 anys que pugin al tren, aquest desè puja al tren, aquesta no, activitat de dinamització lectora, i també els clubs de lectura, amb inscripcions obertes pel Club Protagonista Jove a partir de segon de l'ESO, per més grandets.
D'acord.
També es poden inscriure a la biblioteca.
I ens queden un parell de minutets.
Sí, havia portat la llista dels més prestats, llibres més prestats a les dues biblioteques de Sitges durant el 2025. Llavors, com que són dos minutets, mira, doncs me n'aniré als coneixements, perquè les novel·les... Bueno, ja les direm un altre dia.
Vale.
Perquè, bueno, amb els coneixements sí que veiem molt clar quins són, no?, els temes
que interessen.
No? Llavors, tenim en un top 10 molt clar llibres d'aprenentatge de llengües. Sobretot català, molt, anglès, també. Però molt llibre d'aprenentatge del català. Això ho trobem en els primers llocs d'aquest rànquing.
D'acord.
També tenim en aquest top 3, diria, no?, per tant, les llengües, tindríem els llibres que ens curen o ens fan millorar aspectes com molt interns, no?, de les nostres emocions, podríem dir. Llibres com Tu terapeuta de bolsillo, Ets el que menges, Meditació immediata, La dieta espiritual, Encuentra tu persona vitamina, són diferents títols que estan molt amunt d'aquest rànquing.
D'acord.
I després també vindrien, en aquest top 3, les guies de viatges.
Ah, hombre, un clàssic.
Grans
clàssics. De les biblioteques.
Sí, sí,
que
sí,
més s'han d'anar renovant, alguna vegada ens ho heu dit.
També, sí, sí, clar, al cap de 5 anys allò està molt caducat, i més ara, en què un ChatGPT ens munta un viatge d'aquella manera, però vaja, o que tenim molts blogs i internet ple de gent que explica de primera mà el seu viatge i molta informació. I després també, en aquests primers llocs, tenim llibres de col·lecció local. El llibre de Sitges del Ramon Planes, el Sitges dels nostres avis, el misteri de la nena de la clavellina, doncs llibres que parlen sobre Sitges, en què també tenen molta sortida en préstec.
Ho deuen demanar als centres educatius, això? O...
No tant, ho demanen molt Pubilles i Hereus, per exemple.
Ah, clar.
És en una època molt concreta, però clar, seria una època de l'any i no estarien en aquest rànquing de més prestats. Llavors són llibres que van sortint per interès a vegades de saber més coses sobre Sitges, o novetats, no?, o perquè també està la història del drac, vull dir... Però sí que són llibres que van sortint habitualment.
Per
interès propi, de vegades, o per investigacions, sí, també per treballs potser de recerca, però...
Per tant, queda clar, llengües, bàsicament, diguem, autoconeixement, per dir-ho d'alguna manera, o autocreixement, i hi ha les qüestions de Sitges, i evidentment les guies de viatge, que és una altra, com dèiem, dels clàssics, perquè per no comprar-te la guia, doncs, vas a la biblioteca.
I també, així com a novetat d'aquest any, també per aquí en aquesta llista dels primers, tindríem un que és ChatGPT, tu assistente virtual per a triomfar en l'era digital, i una miqueta més avall, 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. Per
doncs,
tant, nous temes que també creen aquest interès de dir, aviam, què és tot això.
I que pujaran de rànquing, probablement, els propers anys, segur. Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies. I a tots vostès, doncs això, són les 12. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.